5 minuts que passen de la una del migdia. De fet, ens endinsem ara a l'univers blanquerna, perquè llegíem als mitjans de comunicació aquest cap de setmana que darrere el 30% de tots els tipus de tumors que es detecten hi ha una sola causa. De fet, un sol objecte, que és la cigarreta i, per tant, el tabaquisme. Una notícia que ens alerta dels perills que segueix suposant fumar, especialment en la població més jove, i és que el càncer de pulmó és el segon amb més incidència al món i el tercer a l'estat espanyol. Per parlar de totes aquestes dades i sobretot de com prevenir-les, avui ens visita l'estudi del matí a Ràdio Estel Matilde Garrigo. Garrido és infermera especialista en infermeria familiar i comunitària, infermera al CAP Gòtic de Barcelona i també professora a Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Matilde, bon dia, com estàs? Gràcies per venir.
Bon dia, Marta, molt bé. Moltíssimes gràcies per donar-me aquest espai per estar amb vosaltres.
A tu per venir. I de fet, mira, voldríem començar abans d'entrar en matèria amb un petit homenatge també amb el col·lectiu d'infermeres, que sí que és veritat que durant la pandèmia doncs, no, sortíem tots a aplaudir-vos, de fet, al sector sanitari, però no sé, avui que han passat ja uns anys no, d'aquesta època tan grisa, com tenim a les infermeres de Catalunya? Com esteu?
Doncs mira, després d'aquests 4 anys, et sóc molt sincera, però la veritat és que la pandèmia vam tirar endavant. Vam aportar tot el nostre esforç per tirar endavant per tota la població. I avui en dia ens trobem en una situació completament diferent al que teníem amb l'atenció primària abans, amb una sobrecàrrega de treball, amb una inquietud d'accessibilitat immediata per la població, i això ens està traient molt espai pels pacients crònics, molts espais per fer prevenció, molts espais per fer atenció comunitària, que és el que fèiem nosaltres a la primària.
De fet, ara fora micro, jo t'apuntava aquest tema i tu dius, ui, de veritat que em vols parlar, perquè això és un bon meló,
Sí.
Però jo crec que precisament aquest és un espai, no?, doncs per parlar-ne i tornar-vos a posar al lloc on us mereixeu, perquè la veritat és que en moments complicats sí que és veritat que els metges i les infermeres, doncs sou un consol i l'única, moltes vegades, l'única solució a problemes que no sabem la majoria com afrontar. Per tant, mira, des d'aquí aquest petit homenatge i aquest agraïment.
És un repte el que m'has fet ara.
Ja t'ho imagino.
Moltes gràcies.
Ja ho imagino, però des d'aquí el nostre agraïment. Sí. També a tot el col·lectiu. Va, i ara sí, entrem en matèria, Matilde. La primera pregunta, una mica pel boc gros, però crec que ens l'hem de fer, perquè sí que és veritat que tenim la sensació de que hi ha més conscienciació, de que mica en mica això de fumar és més una cosa del passat que no del present, però consideres que encara avui som una societat molt fumadora?
Mira,
o que cada vegada estem fumant menys?
Això, aquesta m'agrada més. Aquesta segona m'agrada més. Sí que som una població fumadora, però sí que és veritat que tenim dates del 1994, en el qual han passat gairebé 30 anys, en el qual hi havia una població molt, molt fumadora, al voltant de més o menys un 22%, i avui en dia en tenim dates que s'han establert des de després de la pandèmia, justament, del 21 al 23 fins ara, on han baixat molt la prevalença dels fumadors. Però són fumadors constants, el que els costa molt de treure aquesta cigarreta. Llavors, què hem de dir? Hem de dir que hi ha un percentatge molt alt a la prevalença del consum del tabac diari i ocasional a la població més gran de 15 anys, d'un voltant d'un 22,6 en homes més que en les dones, i que no hi ha diferències en el percentatge, encara que siguin... és a dir, que tenim una població menys favorida i amb estudis secundaris, amb un alt consum de tabac, al voltant d'un 25%. Què hem de dir aquí? Que entre les persones menors de 64 anys, el percentatge de tabac és, ja ho hem dit, entre el 26,4 i 26,3, i sí que és veritat que la prevalença va disminuint a partir dels 65 fins trobar-nos als 75 anys, amb un 3,8%. És a dir, tenim gent gran que encara estan molt enganxades al consum del tabac diàriament.
Deixa'm preguntar-te també, Matilde, perquè els paquets de tabac moltes vegades ens veiem, encara que no fumem, doncs ja tots tenim un amic que encara fuma, que sempre ens ha de preguntar si li molesta que si ens molesta que fumi, li hem de dir, home, noi, doncs sí que ens molesta una mica. Veiem aquelles imatges d'aquells pulmons.
Sí.
Això és veritat? O allò és, és a dir, mira, has vist de pulmons així d'ennegrits entre els pacients?
Jo no els he vist, jo el que sí que he vist és després el diagnòstic del càncer de pulmó, quan se'ls hi dona, perquè nosaltres no el veiem així. Sí que pots veure una radiografia i pots veure el resultat. Però sí que veiem després el diagnòstic com afecta en aquesta persona. Jo faig consulta de deshabilitació tabàquica en el centre d'atenció primària on treballo i sí que us he de dir que hi ha un concepte que jo treballo molt a l'entrevista motivacional, que és entendre a la persona si entén per què fuma, si entén quan va a veure una pel·lícula al cinema, si la comprèn, si llegeix un llibre i l'entenc, si és conscient de quan agafa aquesta caixa de la cigarreta, aquest missatge que els hi dona, fumar mata, l'entén. I d'aquesta frase tothom es queda parat, no em diu res i no em contesten. Llavors, és allò que no vull veure el que m'estan dient, no? Aquest missatge que m'està dient la caixa. També hem de dir que quan venen a la consulta de tabac venen molts motivats per deixar de fumar i hi ha d'altres que venen guiats per altres persones. Clar. Llavors els hi costa molt la consciència de deixar de fumar.
T'anava a dir, no sé si passa una mica com ens passa al gimnàs, que ens hi apuntem amb moltíssima il·lusió, no? I anem un parell de vegades, però després a partir del mes ja comença la cosa a anar a la baixa. Potser la desmotivació no és una mica la mare dels ous aquí del problema.
Aquí nosaltres, a la consulta nostra, infermeria té un paper molt important i és l'acompanyament diari diari, de cada dia que venen, de fer aquesta entrevista de motivació, d'acompanyament, de que cap recaiguda és dolenta, que recaigudes són bones i aprenem a caure i a aixecar-nos i que sempre el futur i l'objectiu final és el millor per la persona.
Una de les altres, Matilde, notícies de la setmana és la toxicitat de l'aire. No sé si heu pogut llegir la notícia de l'aire de la capital de l'Índia, Delhi. De fet, aquest dilluns l'aire... és a dir, si tu surts un dia a Delhi, es calcula que és com si haguessis fumat unes 20 cigarretes al dia, segons la plataforma de monitorització de la qualitat de l'aire de l'Índia. I això, vull dir, és impensable, no? De fet, les imatges són esfereïdores, sembla ben bé, és a dir, que hi hagi una boira baixa increïble, doncs, en aquesta ciutat. No sé si, doncs, en algun moment... Sí que és veritat, que es veu que això és un fenomen que passa cada any, quan hi ha aquest canvi de temps, però no sé si això, o si l'aire de ciutats, per exemple, com Barcelona, encara som lluny, no?, d'aquestes xifres.
Clar, som lluny, però s'ajunten tot. És a dir, la combustió que surt del monòxid de carboni, de la combustió del tabac, la combustió dels cotxes, la combustió de les fàbriques i les indústries, tot s'ajunta. Llavors no podem dir que tot aquest aire sigui per la combustió també del tabac, sinó tota la que l'envolta. És a dir, el tabac també forma part de l'enverinament, com diuen, del planeta, que després, si voleu, en parlem.
Ah, però és curiós, que aquesta contaminació equivalgui a 20 cigarrets al dia, 20 cigarretes, que és una autèntica barbaritat. Si et sembla, Matilde, passem directament a la salut de les persones. Què suposa per la salut que algú fumi? O quan veiem a vegades gent molt jove fumant, això quines conseqüències té pel nostre cos?
Doncs mira, molt fàcilment, jo ho diré ara per així per tota la gent que ens està escoltant perquè ho entenguin, i jo la informació que els hi dono és que el tabac, si ens fixem a la persona que fuma, des del moment que agafa la cigarreta i se la posa als llavis per fer la primera inhalació, aquest fum ja està afectant a la part bucodental. Passa per la faringe, passa per l'esòfag, va a l'estómac, passa per els intestins, és a dir, per tota la resta del cos. I podem trobar càncers de diferents òrgans, malalties cerebrovasculars, malalties respiratòries, sobretot, que són les més importants, malalties digestives, etc., com podem també problemes a la pell, problemes a la visió, inclús a les dones, infertilitat i aborts prematurs, és a dir, i també el nen, a l'hora de néixer, tindrà un baix pes.
Clar.
És a dir, afecta a tota...
Clar,
al voltant.
Clar, és un tema multifactorial, eh? Suposo que d'aquí després es desprèn aquesta dada que donàvem a l'inici. 30% de tots els tipus de tumors que es detecten són causa precisament del tabaquisme.
Mira, ho tinc per aquí i et volia comentar que ens podem dir que...
Has portat... Vens molt ben preparada,
Matilde.
Vens
molt ben preparada, però veig que anem per una altra línia, però bueno... sí que és veritat que hi ha un 15% que són de malalties cardiovasculars, un 24% són malalties cancerígenes, el que produeix les morts pel tabac i el 45% són per malalties cròniques respiratòries. I aquestes serien les tres pilars com més fortes que podem tenir en compte.
Deixa'm preguntar-te també, Matilde, perquè... Això dels fumadors passius, és a dir, ens ho hem de... és veritat o no? Allò que deia abans, ostres, tenim el típic amic, et molesta que fumi, no? I estàs a una terrassa, doncs, i la persona amb qui estàs compartint, doncs, mira, avui que ha vingut la Magda Minguet, que hem parlat de vermuts, comparteixes un vermut i, renoi, sí que et toca de refiló aquest fum de la cigarreta.
Jo sí que n'he vist com dos vertents, no? Jo he viscut la part vertent abans de que el metge estava a la consulta i estava fumant, o que anaves per l'autobús i també fumava el conductor, no? És a dir, que jo he vist aquesta... perquè he nascut en aquella època,
sí.
Però ara, avui en dia, sí que hi ha com una diferència en els espais on es pot fumar i en els espais on es pot no fumar. Però hem de tenir molt en compte que els fumadors passius, aquestes persones que estan inhalant a l'aire de les persones que fumen, doncs també poden patir els seus riscos, tant riscos també com malalties cardiopulmonars, i que els afecta igualment. Hem de dir que els nens que han sigut visquent amb... persones que viuen a la mateixa casa, amb el mateix domicili, que són fumadors, tenen més risc de mort sobtada, patir asmes bronquials i pneumonies i otitis, infeccions per otitis.
És curiós, que, perquè tots són desavantatges, però sí. Tot i així hi ha gent, doncs, que segueix fumant. És curiós.
Sí, sí. Sí, el que passa que jo sí que veig una tendència, sobretot a la gent jove, que els respecten. Això sí que ho veig.
Alerta per això amb una altra tendència que sobretot s'està estenent molt entre els joves, que són les cigarretes electròniques, que últimament també estaven en debat, no? Perquè sí que és veritat que en un principi es venien com una forma saludable de fumar, això del vaping, però mica en mica això també ha anat passant a la zona fosca. No sé tu, mira, Matilde, com a infermera, això quina opinió en tens?
Nosaltres desaconsellem totalment els vapers, totalment són nocius. No hi ha evidències ni hi ha estudis encara amb aquest tema. I sí que en podem dir i recolzar que aquests vapers comporten nicotina, que la nicotina és l'addicció a l'hàbit tabàquic. I que moltes substàncies que comporten la cigarreta, com són composts orgànics i aldehids, carcinògens i metals pesats, produeixen carcinògens. Llavors, en quant a les cigarretes electròniques, hem de dir que es van vendre al principi com un substitutiu per deixar de fumar, però si ens recordem una miqueta, les teràpies substitutives de nicotina són els pegats, els xiclets, o els llanos esprais, que són tots treure conductes d'hàbit tabàquic.
Val.
I a la cigarreta no és una conducta d'hàbit tabàquic diferent a la de fumar. Llavors, no està considerat com un material per ajudar a la gent a deixar de fumar, sinó que aquest hàbit de portar alguna cosa a la boca és la mateixa que la cigarreta.
Doncs un hàbit que segueix curiosament, i més després de tot el que ens ha explicat la Matilde Garrido, molt arrelada a la nostra cultura, a la nostra societat, que esperem que mica en mica aquesta tasca que també feu molt bé des del col·lectiu d'infermeres, doncs que aneu divulgant totes els problemes que comporta fumar pel dia a dia, doncs, i també evidentment per la nostra salut. Mica en mica, doncs, anem fent, doncs, que la gent vagi deixant aquest hàbit i, per exemple, mastegui un xiclet, que també seria una de les alternatives, no?
Mira, jo soc més, en comptes de mastigar xiclets, és agafar fruits secs, poma, pastanaga...
Ah, mira, això també està bé, és més saludable,
Matilde. Més saludables, més...
Doncs, Matilde, professora d'infermeria, Matilde Garrido, professora d'infermeria comunitària en el grau d'infermeria Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. I nosaltres que fem un salt i viatgem uns minuts a Galícia.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
No me canso de soñar que cuando salga el sol la playa limpiará y apague el meu teléfono.
Las pedras están enfermas.
Va, que ho comentàvem a l'inici, a la portada d'aquest programa, un dia com avui fa exactament 22 anys, doncs això, de l'enfonsament d'aquest vaixell, molt recordat per tothom a l'estat espanyol, però en concret pels habitants de la costa gallega. I és que un dia com avui s'enfonsava el Prestige després d'abocar 54.000 tonelades de petroli al mar, provocant una catàstrofe medioambiental de dimensions mai vistes en les costes espanyoles. Tot plegat va aixecar moltíssima polèmica en la societat civil, també per aquesta falta de suport per part de la classe política. Avui, per tot plegat, hem volgut parlar, doncs, connectar amb els afectats. De fet, ara el que escoltàvem de fons era aquest documental Nunca Mais, doncs, que retratava aquesta realitat. De fet, es diu Alegria, un documental que ara n'han volgut fer de tot plegat des d'Ecologistes en Acción, per recordar tot el que allò va significar per la societat gallega. És un plaer saludar aquesta hora el Cristóbal López, que és portaveu de l'associació. Bon dia, Cristóbal, bons dies.
Hola, bon dia.
I moltíssimes gràcies per atendre la trucada en un dia com avui. No sé com ho recuerdes hoy, que han pasado 22 años, el día de la catástrofe medioambiental, y lo que significó también para la sociedad gallega.
Bueno, si me tengo que evocar el día de hoy, pues en principio solo había una preocupación por la mala gestión del petrolero. Nadie se imaginaba, ¿no?, de lo que iba a suceder, de que todo aquel petróleo que nos decían que estaba controlado, que no iba a salir, que eran hilillos, que iba a llegar a la costa gallega, con lo cual no había la preocupación porque no nadie se imaginaba el desastre que nos avecinaba, ¿no? Después sí, después ya fue llegando por oleadas y todos nos embarramos de crudo, ¿no? Del chapapote, ¿no?
Hoy decíamos, han pasado ya 22 años, hoy justamente se conmemora esa triste fecha. No sé si hoy en día sigue muy vivo todavía en la sociedad gallega ese Nunca Mais, que se convirtió en todo el emblema del movimiento, Cristóbal.
Sí, bueno, el lema de Nunca Mais sí que se ha repetido después en muchos otros tipos de manifestaciones o demandas populares, ¿no? De hecho, tenemos aquí ahora un programa. Hombre, nada es comparable con el Prestige, ¿no? Como con la instalación de una gran empresa pastera, ¿no? En el río Ulla, ¿no? Pero que sí que Nunca Mais sí que quedó como un lema, ¿no? Y la palabra chapapote, que en Galicia no existía, ¿no? Mm. Se llamaba chapapote, yo creo que venía más bien del País Vasco, ¿no? Y quedó, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, el tiempo va borrando las cosas, la gente que no nació fuera, ¿no? O que ya muy pequeño, o que nació después, pues esto no lo enseñan en la escuela, ¿no? Y lo que sí es que está claro es que no es algo que quede en el olvido, porque en cualquier momento podemos tener otro Prestige, ¿no? Uh-huh. Sigue pasando miles de barcos por enfrente de Galicia, ¿no? Es una zona de ruta que pasan 34 barcos peligrosos con mercancía peligrosa al día, ¿no?
De unido.
Evidentemente, que la mayoría son químicos, ¿no? Son quimiqueros, no son petroleros, ¿no? Pero cuidado, que un desastre de un quimiquero puede ser igual de grave o peor que un petrolero, ¿no? Que son quizás un poquito más pequeños. Y sobre todo lo que hay que recordar es que al final fue el pueblo el que se movilizó, ¿no? Y igual que está pasando en Valencia,
claro.
Es la gente, la solidaridad, lo que nos saca del barro. No, por desgracia, casi nunca los políticos y los gobernantes están a la altura, ¿no? Pero sí suele estar a la altura del pueblo, ¿no? O gran parte del pueblo, ¿no?
Uh-huh. No sé si hoy en día también tú nos ponías, hablabas de este chapapote, que es una palabra que, bueno, que todos tenemos marcado a fuego, y tenemos estas trágicas imágenes de la costa gallega, todas teñidas de negro. No sé si hoy en día, 22 años después, aún queda chapapote en la costa gallega, Cristóbal.
No, a ver, pues, sigues encontrando. Por suerte cada vez menos, porque hay más vigilancia, ¿no? Sigues encontrando de vez en cuando algunas manchas de fuel, pues porque algún barco desaprensivo hace un sentinazo, limpia las sentinas y chapa fuera, o hay algún accidente y llega algo de fuel a la costa gallega, porque, bueno, digo que es una costa donde el tráfico marítimo es enorme, ¿no? Es altísimo. Claro. Pero no se ve como estaba aquello, no se ve, puede quedar alguna esquina, alguna roca oculta, alguna, no, porque se ha hecho una limpieza y luego porque aparte el tiempo, el batir en un medio residuo como el mar, la fuerza de las olas acaba, bueno, acaban limpiando o digiriendo o llevando, arrastrando eso a otro lado, ¿no?
Claro. Déjame acabar ya, Cristóbal, porque nos consta que tienes muy poco tiempo por ese documental, Alegría. Te queríamos preguntar muy brevemente, ¿por qué ahora, 22 años después, y por qué, sobre todo, este título que nos ha llamado muy la atención, mucho la atención, Alegría?
Porque Alegría era el grito de guerra que usaban las voluntarias y voluntarios en las playas, ¿no? Cuando la segunda que limpiaba el chapapote era algo muy, muy, muy cansado, mucho peso, lleno de arena, unas circunstancias complicadas, y entonces cuando alguien de vez en cuando se gritaba Alegría, pues para animar, ¿no? Para recoger ánimos y fuerzas para seguir limpiando un día tras otro, que además limpiabas y a lo mejor a la hora, cuando estaba la playa limpia, venía la subida a la pared y te volvía a llenar de chapapote toda la playa, ¿no? Entonces parecía que era un trabajo ímprobo y sin horizonte, ¿no? Y gente que estuvo muchos días, ¿no? Entonces le quisimos hacer ese homenaje, ¿no?, a todos estos voluntarios y voluntarias de Galicia, de todas las esquinas de España, incluso de Europa, del extranjero, que vinieron a limpiar, ¿no? Y el documental, pues realmente lo que queremos es recordar todo esto, ¿no? O sea, sobre todo esa solidaridad de la gente, que es la que nos hace progresar, ¿no?, y evolucionar como sociedad, ¿no? Pero también poner el acento en la mala gestión política, porque si no aprendemos de los errores, pues estaremos siempre a la mano de políticos incapaces, ¿no? Y todos sabemos que en aquel momento hubo una mala gestión política. Y luego recordar también que esa dependencia del petróleo, este sistema que tenemos de globalización de mercancías peligrosas de un lado para otro. Este año lo vimos al principio de año en Galicia con el tema del vertido de peles, que he comprado con Prestige, sí, de la pecata minuta, ¿no? Pero que necesitamos repensar, ¿no?, todo este nuestro sistema económico y cómo nos relacionamos con la naturaleza, porque nosotros somos un miembro más de la naturaleza, ¿no?
No sé si la clase política ha aprendido la lección 22 años después. Tú apuntabas muy bien, Cristóbal. Estamos viendo más o menos la misma situación en Valencia, tristemente, pero también alegría ver a tantísima gente que se ha movilizado también para ayudar a nuestros vecinos de Valencia, y quizá esa sea la única lectura positiva que nos llevamos de todo esto. Por cierto, podeu visitar ecologistes en acción.org, allà podreu veure aquest documental Alegria. Cristóbal López, portaveu de la Asociación Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias por atender hoy nuestra llamada. Que vaya muy bien. Muchos ánimos.
Muchas gracias a vosotros.
Radio Astel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Radio Astel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí...
Al matí, a Ràdio Estel. La teva nova alternativa. El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents. I milers de persones ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33381 amb el concepte Dana, Càritas. Allà on ens necessiten. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, amb Marta Ejarque.
Un minut que passa de dos de dues del migdia i ara és moment de convidar-vos a jugar.
Brutal.
Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins.
Va, segurament recordareu la bogeria del final del programa de l'últim d'aquest divendres passat, que se'ns en va anar una mica de les mans, com ens acostuma a passar a finals de setmana, Joan Trias.
Buah, brutal.
Brutal. Va venir el Jordi Pota, va venir molt ben acompanyat, per cert, d'una espècie de quadrilàter, que era un 4 en ratlla.
Sí, senyora.
I, per cert, el Rafa va perdre, que jo crec que no s'ha refet d'aquella derrota.
Volia guanyar. Deia que tenia un bon perdre i no...
I no, perquè no, dilluns no es va presentar ja a la feina i encara se l'espera. Té un mal perdre, efectivament. El Jordi, que ens va revolucionar el galler, a Galliner, volíem dir, amb el seu espectacle A què juguem? Show, que pinta,
sí,
està molt bé, molt divertit. Un show on us ho passareu molt bé, com a mínim deia això el Jordi, i escoltareu el Jordi Pota, però també jugant en versió joc
cinc
i a dalt de l'escenari. Cinc jocs diferents. Es veu que us ho passareu molt bé i amb una mica de sort guanyareu.
Fixa't.
Un espectacle que no pot ser més original, mare meva, és que sembla que jo també avui estigui...
Jugada... Que portes unes quantes hores.
Unes quantes hores, no estic habituada. Que... Parteix d'un impro show, aquest espectacle. I, de fet, nosaltres, aquí i ara, des del matí a Ràdio Estel, us regalem dues entrades.
Què en dius?
Dues entrades per anar a l'espectacle del dia 30. Això em sembla que és a 2 de 8, a la sala Golems.
Hi ha millor hora per
anar a veure... la sala Golems, és superxulo.
Sí. Sí, mira, sí, sí. Olma Giró, que apareix del no-res. Olma Giró,
no,
què tal, bon dia.
Hola, és que jo vaig ser actriu en aquesta sala, vaig fer una obra de teatre. I és super...
Sí, cal Maria.
Sí, sí, i a banda, o sigui, per tots els que vulgueu l'entrada, que sapigueu que podreu... O sigui, tot la sala, el públic està en tauletes, distribuït en tauletes, llavors és molt romàntic, per tenir una cita és... un lloc ideal. I per passar una bona estona en família, també.
Informació de servei d'Olma Giró, una dona del Renaixement, que té moltes, que té moltes virtuts i moltes vessants que desconeixem, però que ens alegrem de conèixer també en antena. L'únic que heu de fer per aconseguir aquesta entrada doble, Gascó, que ja ets per aquí, també pots jugar-hi, m'heu de trucar al 93 409 2771. 409 2771. El primer que truqui, què passa? Doncs que s'endurà aquesta fantàstica entrada doble, amb una mica de sort, i ho trobareu a la Giró.
Això no passa cada dia.
Per anar a veure a què juguem això al Golems el proper dia 30 de novembre.
El magazín del matí...
Jo sóc cuiner.
Ah, és cuiner. Ah, sí, anava a dir.
És cuiner. Mira, justament avui tenim un cuiner, Jordi, en Pau Gascó, que ens vindrà a parlar d'humus.
Parlant no de cuiner, tu m'estàs parlant de mestre de mestres, amb el Pau.
Amb Marta Ejarque.
Va, ara sí, ja som tots a taula. Joan Trias, Olma Giró...
Hola.
I Pau Gascó, el gran Pau Gascó, com estàs?
Molt bé.
Escolta, ja veus, que aquí truquem a qualsevol cuiner que truquem, gent que es dedica a la cuina, ara sentíem,
No són qualsevol, a Mura,
El Peric, el Jordi Peric,
no
de Mura.
No són qualsevol. No, no, són gran gent, i a més avui portem cigró, i us recomano el cigró de Mura, però no val la pena fer cigró de Mura per la recepta que farem avui, perquè el destrossem bastant, però...
Però no se sap... Cal carter, de Mura?
Cal carter,
que no sé si... Que era un home molt discret, el Jordi, no sé si ell ens ho ha tingut a bé indicar-ho o no, però...
No, ens ho ha indicat.
Ell ha dit que era cuiner, però no ens ha acabat de dir on era, no us perdeu, Segurament no ho vol dir, perquè els que el coneixem...
A Mura... amb una no pots perdre't massa.
No, però em refereixo
a
que... No, home, però que esclar, que ara si ho diem aquí en antena i tothom se n'assabenta, potser se'ls inva una mica el negoci de les mans, no? I ells precisament és el que no volen.
Bon apunt, bon apunt.
A veure, Gascó, com cada dilluns, dimarts, volia dir, vens molt ben acompanyat.
Com cada dia que... Quan vens?
Quan vens. Vens i això es demostra
perquè... Perquè si no estic aquí no vinc.
Clar, no vens. I això es demostra perquè t'acompanya molta gent, també.
Clar, perquè quan olorem...
Papiles gustatives
preparades. Clar, menjar, tothom ve cap a l'estudi.
Tota la comparsa. A veure, Gascó, què ens portes avui?
Avui farem hummus.
Ep.
Espera.
The hummus terrace.
Go ahead, girl, don't you stop. És Trump dient hummus?
Hummus. És que...
Terrorist.
Hummus o hummus? Què és? Perquè avui en Joan tenia el dubte i porto tot el dia pensant-hi.
Aquí ens referíem potser a Hamas?
Exacte, clar, un lapsus. Que va tindre, va ser un lapsus mític que va tindre i és lapsus
lingüe. Estem parlant de Donald Trump o de Joe Biden? Donald Trump.
Torna-la a posar.
Mira.
Heard about today, the hummus terrorists.
The hummus terroristas del hummus.
I de primer posi'm, senyor Perín, posi'm un plat de hummus, si us plau, i ho acompanyarem amb unes croquetes. Molt bé, Gascó, perfecte.
Doncs sí, des de Grècia fins a Egipte, passant per tots els països del Pròxim Orient. Hummus vol dir cigró. Mm. No és el nom de la recepta, tant en àrab com en hebreu. I, de fet, el nom de la recepta que portem avui no és hummus, que com és com el coneixem, sinó és hummus bi tahina.
Hummus bi...
És cigró amb pasta de sèsam.
Tahina. Molt bé, tens tots els ingredients sobre la taula. Per tant, jo et diria, Gascó, que comencem.
Sí. Hummus for breakfast, hummus for lunch, hummus for dinner, hummus to dream, hummus with garlic,
hummus with lemon, hummus with paprika, hummus with oil. Ha sigut molt divertit la cerca de cançons d'aquesta setmana.
Hummus with terrorists.
Hi ha una quantitat de cachondos fent cançons de hummus que és boníssima.
Hummus, i si no, te'ls busques amb Donald Trump posant
la pata. Digue-ho això, que a la Giró teníem el dubte aquest matí.
Ah.
Si era hummus o hummus.
Hummus. És que, clar, les A's aspirades en àrab tenen molts sons. Llavors no vull...
Dir-ho malament.
Com es diu? Fum Virgili? I dir-te les coses certes. Sinó, és un hummus. Vale. No sé quina qualitat d'aspiració has de fer servir. Vale. Perquè hi ha variants que poden ser delicades.
Ui, acabes de sonar molt expert, eh? Jo t'he cregut.
Me lo está inventando.
Ho fa tot bé, el Gascó.
Cal dir que l'Olma és una persona que m'ha deixat intrigat, perquè quan vaig posar a Twitter X / propaganda americana, vaig posar, farem hummus tal, i posa, tenim l'estómac preparat. Tindrem l'estómac preparat, dic, ni que s'hagués de portar al màxim.
No, però vull dir, això, ella volia dir que ella ahir no va sopar, volia avui no ha esmorzat.
Exacte.
I no et pensis que ha dinat.
Portarem
perquè,
gana,
home,
portarem gana.
Estic desnutrida, doncs, va, que avui
anem a la recepta. A veure, podem començar des de diferents punts. Aleshores, aquí tenim l'hummus fet, ja, que el porto fet. Doncs, clar, podeu comprar l'hummus fet. A supermercats, a molts llocs, hi ha l'hummus fet.
Sí, però no ens agrada això.
El següent
pas és que comprem els cigrons cuits i els fem el triturem, la barreja la fem nosaltres, que és una bona opció, i que és la que he portat jo avui, d'acord? Perquè no ens compliquem.
Val.
I podem anar al punt ja neolític o superior, que és fer-ho tot nosaltres, no conrear els cigrons, secar-los, coure'ls...
Sí, esclar.
No, coure'ls.
Ja.
Aleshores, anem amb una cosa que és important. Si voleu aprendre a coure cigrons, aquesta recepta és ideal, perquè si us queden malament, total, al final els triturarem. Per tant, no passa res. Si algun dia fas cigrons, Olma, i et queden... I que estan trencats i passats...
No, jo compro el paquet al súper.
El pot. Aleshores, courem els cigrons? Doncs deixem en remull durant 12 hores, posem una mica de bicarbonat, si voleu, olla a pressió, i el tema que amb els hummus és coure'ls una mica més del que tocaria els cigrons, d'acord? Amb olla a pressió serien de 20 a 30 minuts, i amb foc, amb olla normal, diguéssim, serien de 2 hores i mitja a 3 hores, d'acord? Xup-xup. A dintre de l'aigua de cocció se li posa llaurer i comí. Aquí és un tema que, clar, jo al comprar-los cuits no ho he pogut fer, però diuen que el comí, clar, les llegums són flatulentes. Per tant, el comí té una substància que ajuda a no tindre aquests gasos, d'acord? Què he fet? Després ho explicaré. He posat comí, però no l'he posat a la cocció, i tampoc es pot posar a la recepta. Aleshores, tenim els cigrons cuits, bé sigui comprats o bé sigui cuits per nosaltres.
Sí.
Què hem de fer? Un truc, treure la pellofa. Val. La pell del cigró és una cosa que no molesta, o sigui, no és dolenta, però que quan el triturem
farà que no quedi fi, d'acord? Si els coem, nosaltres els podem passar de cocció, aleshores no caldrà que li traguem la pellofa perquè ja es desintegrarà ella mateixa, però si els comprem cuits, és com un tramús. No sé si heu menjat tramusos mai.
Sí.
Els apretes lleugerament i la pell salta.
Oh, això és una feinada, per això.
Bé, però no cal que ho traieu del 100%. No vull que passeu cigró a cigró. El que sí que vull és que els poseu amb aigua, escorrem l'aigua, guardem l'aigua que porten, l'aigua de cocció necessitarem. Llavors aquests cigrons els posem amb una palangana amb aigua i els pressionem lleugerament amb les mans. Què passa? Que el cigró s'enfonsa i la pellofa flota. I aleshores pesquem les pellofes per dalt i ja està. Val? Aleshores tenim els cigrons ja nets de pellofa amb un important percentatge. No direm el 100%, però ja el tenim aleshores. Bé, anem a fer la trituració o la barreja, la pasta. Tradicionalment s'ha fet amb morter, però avui en dia tenim robots de cuines que van molt bé. Podem fer servir el minipímer o el túrmix, que diem, però el cremarem bastant. Per què? Perquè necessitem bastant de treball. Avui en dia, per sort, en tinc a casa, tenim aquests vas americà de fer batuts. Val? Això és ideal. Aleshores, a dintre hi disposarem els cigrons aquests repelats, una mica de l'aigua de cocció que hem recuperat, i aleshores comencem amb els additius. És curiós, abans ho comentava amb en Joan, que aquesta recepta la fan a molts països, però tothom respecta la recepta. No és com amb la paella, no? Que a València la fan d'una manera i quan ja la portes 200 quilòmetres ja li posen pebrot.
O el pa amb tomàquet, que ja vas a segons on vas i et posen com si fos Nutella, el tomàquet per sobre, que això és un pecat.
O la paella, a Londres li posen xurís. És curiós que des de Grècia a Egipte tots els països respecten la recepta base.
Fixa't.
D'acord? Que és el cigró, que hem dit, la tahina. Tahini, que és la pasta de sèsam, que vindria a ser com la pasta de cacauet.
Sabeu la pasta? Sí, la crema de cacauet.
Exacte.
És super saludable, eh?
A mi?
Jo em faig sorradetes.
No sé com menjar la pasta de cacauet.
Jo, i la de tahina.
Tasta.
Com amb la cullera?
Sí, home.
Però després no la posis enlloc més. Sí, m'està apropant una cullera
de tahina.
Està superbo. És sèsam, no has dit?
Sèsam, exacte. És pasta de sèsam.
És sèsam, Pau, perdona, és sèsam torrat? El de la tahina,
sí, sí,
no?
Sí, 100%, perquè pel gust és torrat.
Sí, eh?
Jo compro tahina. El que sí que és important és la marca que feu servir. Val?
Ah,
parlant amb un cuiner aquesta setmana, investigant, m'ha dit, diu, l'important aquí és la marca de tahina. Jo he buscat una marca libanesa. Però és un merder que tenim amb l'origen, però he buscat una de libanesa.
A veure, pots dir pels oients que ens estiguin escoltant quina marca és?
No sé com es diu.
Libano Foods.
Libano Foods, no. Li veus?
Ui!
És que molt libanès, això, eh?
Sí, sí. Com sigui de Síria, seria bo, eh? Però és de Líban i es diu Líbano Foods, exacte.
A veure, jo m'estic perdent.
Buscar marques Líban.
És la mateixa que
quan ho posem tot en aquella cosa americana i posem l'aigua de la cocció, els cigrons...
L'aigua de la cocció del pot, si l'has cuit, de tota, o sigui, un parell de cullerades d'aigua de cocció. Els cigrons... La tahina. Aquí no sigueu rancis, no sigueu garrepes. Poseu-li bastanta tahina. Arribaríem per un pot de cigrons podríem arribar als 200 grams de tahina.
Què dius? Deixa'm mirar les quilocalories que té això.
Moltíssimes. Aleshores, no sigueu rancis amb la tahina. Suc de llimona i all. L'all, em podeu dir... I sal, perdó. L'all podeu dir... Oh, és que no... Bueno, doncs no hi fiqueu l'all, però una miqueta d'all li va molt bé, d'acord? Ho triturem. I a partir d'aquí ho tastem. Aquí s'ha d'afegir llimona, s'ha d'afegir sal... No us puc dir les quantitats, perquè cada llimona és diferent i els grans d'all, si et dic un gra d'all és enorme o és petit. Per tant, aquí cadascú ha de jugar-se el tipus.
És allò que dieu als cuiners sempre, que fa tanta rabiata del gust.
Sí.
A l'ull.
Aquí és que has d'anar tirant. Per exemple, jo vaig fer-me el suc d'una llimona i quan la vaig estar fent, o sigui, per un pot de cigrons podeu dir una llimona, però jo li vaig posar una mica més.
Val.
Una llimona i...
Una mica més.
Pico. Els alls, en vaig posar 3.
Carai.
Déu-n'hi-do, però no eren massa grassos. Aleshores, la sal, en vaig posar i després en vaig afegir una mica més. I avui, quan l'he tastat, perquè el vaig fer ahir, encara li dic, mira, potser li posaria una mica més de sal.
O sigui,
és un joc divertit de jugar, d'acord?
Tu passes bé, eh?
Com us he dit, l'he fet d'un dia per l'altre. És important, quan el tritureu al vas americà, si us queda una mica líquid, una mica cremós, no patiu. Perquè agafarà cos.
Es pren.
Pren, val? Llavors ho guardeu a la nevera i pot aguantar diversos dies sense problema. I llavors agafa cos.
Els que fem humus amb el que tu dius, sí que és que després et queda enganxat a la... diguéssim, a les, com tu diria, a les ales.
A les parets, a les ales.
Sí, a l'hèlix.
Fica-li més líquid.
Més líquid.
Sí, no sigueu... O sigui, no és una pasta de cigró. és cigró, però aigua de cocció, suc de llimona, tahina... La tahina és líquida.
Perdona, Pau, i si comprem els cigrons, com fa la Olma, el supercuits, quina aigua hi posem?
Aquella que tens dintre del pot. Quan
això és bo, aquesta aigua és bona?
Home, és deliciosa, és aigua de cocció dels... Això se'n diu aquafaba.
Ah, perdona, però pensa que tenim els conservants, jo aquesta aigua sempre la tirava. Home, clar.
Sí.
No, es conserva perquè s'ha pasteuritzat dintre del pot. No tenen... És aquafaba. De fet, aquesta aquafaba, amb la cuina vegana, es fa servir per fer mus.
Sí. Deixa'm fer-te una altra pregunta, perquè quan obres aquests pots que vas al supermercat i compres un pot de mongetetes o de cigrons, costa molt que surtin del pot, saps? Hi ha algun truc perquè...
Sí, però jo no el sé.
Jo el que faig és tocar-li el cul amb la cullera. Amb una cullera li toques el cul.
He sentit gent que n'hi ha, i de fet una nostra oient, la padrina de la secció, que ara no la diré bé, l'Anna Maria Carulla, té el truc, però jo no el sé.
Sí. I no ens el diràs, tampoc.
No, és que no el sé. Suposo
ja li preguntarem.
Que jo
li preguntarem.
Més ràpid, jo ets amb la cullera i els trec cap enfora. Sí. Els cigrons són els que surten millor. Sí, bé, doncs ja tenim el humus fet, no? Què és això? Tenim triturat. Poseu-li líquid, perquè al final el que hem d'aconseguir és una emulsió, una mousse. No hem de fer una pasta de cigró, és una mousse. La textura ja veureu que és cremosa. Posem una mica de música.
Aquest mot no és un mot català.
Això és així. Bé, doncs ja tenim l'humus fet. Aniríem als toppings, a la finiquitació.
Toppings, amb un iogurt que li poses els toppings.
Oli d'oliva. D'acord? Aquí hi coincidim bastant amb tothom.
Bon oli, eh?
Això ha sigut car, eh? Aquest rajolí d'oli. Un euro.
Una mica de suc de llimona.
A més, eh?
Sí, però per damunt. Epa!
Ho estàs fent en directe, Pau?
Sí, això ho estem fent en directe. Perdoneu, oients, estimats oients, això és molt televisiu, però no és radiofònic.
Ep.
I aleshores, pebre vermell. Aquest és pebre vermell
dolç. Dolç o... Ah, dolç. A mi m'agrada el picant, eh?
Perquè us imagineu des de casa, el Pau ha portat un plat... I ha portat això com... Bueno, no et vull dir... Vull dir, és una massa, com una encimada d'humus, no?
Amb la cullera he fet un forat al mig.
Has fet un forat al mig, sí. Com si fos un volcà.
Exacte.
I ara ja està introduint tots aquests ingredients, aquests toppings extra que ens ha dut aquí, els està posant en directe el que seria l'ull del volcà.
L'ull del volcà. Important, la textura de mus, d'humus, eh?
Que... Marta, que ho podran veure a xarxes, eh?
Sí, home, i tant.
Val, aquí seria
aquí,
la base.
Aquí mates, amb el que tens a la mà ja m'estàs matant, Pau.
Això ja és un humus. Aquí tenim pa de pita,
humus, ja,
que l'hem fet.
L'has fet tu, també?
Sí.
Oh,
que és on he posat el comí. Recordeu que he parlat abans que el comí...
I no hi poses comí a la recepta... Comí en pols,
a
la recepta original?
No em porta.
Jo m'assec al costat d'en Pau només perquè em vagi donant el menjar
de pa. Llest
de la Giró.
Bé, doncs aquí tenim un humus clàssic, no? Això és el que us servirien a qualsevol lloc de per aquí, de l'humus.
Perdona, Pau, el Joan i jo podrem provar-lo?
Està boníssim.
Però, fins aquí hem arribat al normal.
Espera't, que volem el no normal.
Exacte, l'extra, el premium.
És època de magrana. I a la zona on estem parlant, a la zona del Pròxim Orient, la magrana és molt utilitzada. Aleshores hi afegirem magrana. Podem afegir pinyons, també.
Oi!
Deixarem un tros sense cilantre per
la cilantre, que bo.
Quina llàstima, Olma, que ja t'hagis menjat la teva porció.
No, perquè tinc pa aquí preparat per tornar a fer una queixalada.
Sí que passa que el cilantre és allò que o agrada molt o l'odies, eh?
Està boníssim, igual que l'orenga.
Jo l'adoro.
I per qui sigui més valent...
Jo, aquí.
Ara. Tenim una mica d'harissa, harissa.
Ah, no, què és això?
Pica això, picant. Això és molt picant.
Diu el Ferran Capdevila que sembla una pizza.
És que és de sort, és de sort.
És un humus hawaià.
Però una cosa, vosaltres havíeu vist mai que us poséssim magrana a l'humus?
Tu has viscut, has anat mai al Líban?
No, m'agradaria anar-hi.
Has d'estar aquí. El tema és aquest, que aquí som molt simplons i posem l'humus.
No, i un altre cop, mira-nos a l'Olma.
Clar, perquè li agrada el picant.
I a nosaltres.
Mira, ara ja us deixo vosaltres, jo seguirem la secció.
Vinga, va, tria'ns.
Omplir-los la boca.
La Vanessa, pobra, la nostra companya de xarxes, que està aquí gravant...
Exacte.
Gravant tots aquests moviments.
Doneu-li un tros sense cilantre i així també m'agrada.
Està boníssim! Com es deia aquest picant?
Harissa.
Mantinguem una mica les formes. Se'ns veu molt el llautó, que anem, que tenim molt, que passem gana. Eh?
Doncs tu deies de ficar, comí, i és curiós perquè la recepta de l'hummus no em porta.
Ai, que la liem.
Però hi ha una que es diu musabaja.
Musaca?
Musabaja, que és, diguéssim, l'hummus de gandul, que és amb el cigró poc picat. Ah. Sense picar o poc picat,
també
xafadet.
També és bo, eh? Ah. Que vas trobant com, els, com si fossin tropezones,
exacte,
com el iogurt.
Això se'n diu musabaja, i aquí s'hi posa comí picat, comí molt i iogurt.
Mm. Ah, que bo!
Llavors és com una, és un cigró amb salsa. Més que un hummus, és un cigró amb salsa.
Això és el que havia tastat jo, però amb el Virginia.
El babagamush.
Que és com amb una espècie de iogurt, no del tot liquat, diguem-ne.
Escolta'm una cosa, poca broma en posar comí en el pa de pita, perquè per mi li dona el toc, eh? O sigui, és la clau de l'èxit, Pau.
Olé. Olé, molt
ets una pilota, Giró.
Perquè si només, ho dius,
no. Només ho dius perquè te'n dongui més.
Com els dos del davant.
A veure, Cascó, això és una meravella.
Sí, estàs menjant.
És boníssim, és molt gustós. Jo ja he fet la degustació. Trias, quina opinió en tens?
Ara t'ho dic.
És que se li nota el comí en el pa de pita. Sí. Se li nota moltíssim.
Això, bé, doncs, feu el fullí, en teniu al menú, no?
Fem babagamush, però no fem l'hummus de cigró.
O sigui, ara l'hauria d'estar al cuiner, no?, el seu hummus, així torna cap al plat.
Jo l'he tastat.
No, tu digues que torna a tastar.
Escolta'm, em deixeu fer una introducció, una explicació de... Vull parlar de la guerra de l'hummus.
Home, per favor.
Hummus terrorist.
Hummus terrorist. El tenim un... El 2009, entre el Líban i Israel... Hi ha hagut la guerra de l'hummus, es coneix com la guerra de l'hummus. Flipa, perquè, clar, això és una mostra de l'ambient que hi ha en aquella regió. Fins i tot es poden barallar per una recepta. Aleshores, l'1 d'octubre del 2009, el Líban va decidir fer el rècord Guinness. El Líban ha intentat sempre reivindicar l'autoria de l'hummus, i molta gent li reconeix. Jo, de fet, li reconeixeria l'autoria al Líban.
Però, escolta, si et passeges pel Marroc... també te'n donen molt, Eduard. És a dir, a tot arreu on vas...
Sí, no, però l'origen es considera... La Larousse gastronòmic, que és, diguéssim, que és l'enciclopèdia gastronòmica, dona l'origen al Líban. Amics meus grecs, que mengen molt d'hummus i venen hummus, reconeixen que és libanès. Però Israel l'ha fet com un plat nacional.
Sí?
I aquí s'ha liat una mica parda.
Tot s'ho queden,
S'ha liat una mica parda.
Ves que no sigui per això...
Ai, no, espera't.
Arribarem aquí, ai. Ens fotrem en un jardí.
Un jardí dels teus, Pau, que t'agraden.
No el tenim. Aleshores, l'1 d'octubre del 2009, el Líban va demanar... El 2009, el Líban va demanar a la Comunitat Europea que només es pogués dir hummus el que es fes al Líban.
Ah, sí?
Passa amb la feta, que també un dia en podíem parlar d'aquest merder de la feta. La feta només es pot dir feta si està feta a Grècia.
Fixa't.
Doncs l'hummus, el Líban va demanar a la Comunitat Europea que es fes el mateix, però clar, el Líban no forma part de la Comunitat Europea. O sigui, la Comunitat Europea espavila't tu solet, que és una recepta regional, i nosaltres no ens ficarem en aquest jardín. Però ells van dir, doncs saps què farem? Farem el rècord Guinness.
Rècord Guinness?
D'un plat d'hummus.
Ens encanten aquí els rècords Guinness.
Sí.
Ui, ens agraden molt aquest programa.
Doncs la guerra de l'hummus va ser pels rècords Guinness.
Ai, no m'ho diguis.
I va començar el Líban.
Sí, això sí que és un... Podríem dir que ja sí que ens comencem a endinsar el jardí.
Clar,
José,
clar.
Ho podem dir, ja?
Mira.
Parcs i jardins, amb Pau Gascó.
Molt bé, doncs, Pau, endavant.
Doncs el primer rècord... I he dit ja el primer, o sigui, estic fent un spoiler, van ser 2 tonelades, 2.000 quilos d'hummus en un sol plat.
Perdona, eh? 1.000 quilos?
2.000 quilos.
2.000 quilos.
Però com era el plat?
Amb un plat, val?
D'aquests del Gascó.
Sí, de cartró. Que són biodegradables, Joan? Que són biodegradables.
Sí. És que això sí solidifica, és una arma de destrucció massiva, no? 2.000 quilos d'hummus.
Bueno, espero que... Devia menjar molta gent, eh?
Això, m'esclar.
Esperem.
No he pogut indicar.
I si poses un ingredient que està una mica en mal estat, crees una pandèmia.
Ai.
De fet...
Alarma.
Un d'ells va preguntar, això es pot acabar? I l'altre li va dir, jamás.
Que bo!
Bé, doncs, el gener... Hem parlat de l'octubre del 2009. El gener del 2010, Israel va decidir superar el rècord Guinness.
Ah, veus?
I va fer un plat amb 4.000 quilos.
Toma!
Up!
4.000
quilos, aposta.
Sense por.
Sense por, exacte. Bé, doncs, al maig, estem parlant de que l'octubre va ser el primer rècord al Líban.
Sí.
El gener guanyava Israel amb 4.000 quilos. I al maig del 2010, el Líban va fer 10.000 quilos!
Sí, home! El Líban contraataca, eh?
El Líban va contraatacar amb 10.000
quilos. 10.000 quilos. Però és que això és multiplicar molt l'aposta, eh?
Vull no va dir, fins aquí. O sigui, saps com una subhasta que van pujant 5 a 5 a 5 i llavors va dir, no, 15 més.
I ja està, doncs allò que es diu, pues...
Vendido.
Exacte. Venut adjudicau. Ja, parem ja, perquè això adjudicau. Ens n'estan estant a l'estat.
Tenim declaracions del xef...
Què dius?
No. Vinga,
avui el Líban trencarà el rècord que Israel va fer fa alguns mesos i tindrem el nostre propi rècord. I estem preparats per superar qualsevol altre rècord que facin en el futur, si intentéssim fer-ne algun de nou.
Teatralització de Pau Gascó.
Bravo! Una feina impecable de doblatge, sí. Pau Gascó. De fet, abans teníem aquí la Bet Verdagí, que ens ha vingut a parlar de doblatge. Sí, sí. No, no. I si t'has sentit, crac. Jo crec que et fitxarà. Però des de quan parles àrab?
No, és, no ho sé, era àrab?
Sí. Bueno, una llengua que...
No sé, vaig fer-ho mal traductor de Google.
Era entre Tom Cruise i Pau Gascó.
Coroi!
Compte, eh?
Sí.
Tu. Bona feina.
Bueno, doncs rigor. Això, la guerra de l'humus es considera aquests mesos entre l'octubre del 2009 i el maig del 2010, en quan el Líban va fer un cop de puny sobre la taula i va dir, prou, aquí s'ha acabat, guanyem nosaltres. I ara,
ara,
la guerra d'Israel al Líban, crec que és una venjança pel rècord Guinness de humus.
Veus
que...
Veus, és que totes les coses tenen a veure, és a dir, a la taula hi passen tantes coses, al menjar, i d'aquí se'n deriven tants problemes,
si toques
tants
la teca...
conflictes. Sí. Però, sí, amb la teca no s'hi juga. No.
Fixeu-vos on ens pot portar... Ara posem-nos una mica transcendentals. Fixeu-vos on ens pot portar aquest nacionalisme gastronòmic.
T'imagina't.
O sigui, a uns extrems... O sigui, nosaltres que no ens podíem posar xulos amb els italians, els canelons. No. Imagina't que nosaltres anéssim als italians i dir, els canelons són nostres.
Però som mediterranis, aquí tenim més bon caràcter. Pau, escolta, que ho hem de deixar aquí.
No, una cosa més.
Us ràpid, 10 segons, eh?
Un 10 segons. El xef Ottolenghi, que us recomano molt seguir...
Sí, tinc tots els llibres.
És d'origen jueu, hebreu, i està fincat a Londres. El seu soci és palestí.
Ah?
Hosti, boníssim aquesta.
O sigui, i a més ara ha fet un llibre que es diu Palestina, que és molt interessant, i es diu Sami Tamimi, d'acord?
Té uns llibres fantàstics, Ottolenghi,
doncs,
no us els
perdeu.
És
un xef que treballa molt bé l'humus, i el Sami Tamimi és el seu soci i és palestí. Això sí que m'agrada.
Saps qui el treballa molt bé l'humus, també? A Pau Gascó, que avui ens ha vingut a visitar dimarts més, ens ha vingut a fer, doncs, a alegrar una mica l'estómac, a l'Olma Girolls Ventries, gràcies, nois. Gascó, moltíssimes gràcies.
Acabem
amb molt bon sabor de boca. Nosaltres marxem i ens hi tornem a posar demà a les 8. Que vagi bé.